toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Per cert, demà l'empresari Víctor Daldama declara com investigat a l'Audiència Nacional pel cas Koldo. Així arribam a les 10:04. Les notícies tornen a IB3 Ràdio quan toquin les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts, o com diria el capellà, el creient, mentre li traça una creu en el front el dimecres de cendra. Recorda, pols ets i en pols et convertiràs. És un ritual per a un dia de dijuni i d'abstinència, però sobretot que convida a la reflexió per preparar la Setmana Santa. I sí, sabem que encara falta per arribar a la Setmana Santa, pràcticament l'acabam de passar, però és que cendra és la paraula polisèmica d'avui. Les cendres en què es dibuixa aquesta creu provenen per tradició de la crema de les palmes beneïdes del diumenge de Ram. Converteix-te i creu en l'Evangeli, suma el capellà. Les cendres, també com a recordatori, de que el nostre camí per la terra és finit.
Cuidar a quien nos dio la vida mientras marchita la flor. Remuevo la tierra herida, de su semilla renazco yo. Cuidar a quien nos dio la vida, ceniza que se hace flor. Que tu palabra retumbe por las grietas de mi voz. Todo lo narra la arruga, siento tu respiración. Camina suave, lenta, profunda, entra en la habitación. Una mujer hermosa, amable, cariñosa. De gris cabello largo, vestido blanco, mirada azul. Tus pechos fueron montañas, seis ríos de tus entrañas. 90 inviernos duros, tu tallo fuerte todo lo pudo. Un pétalo cuelga en la rosa, la fuerza de un huracán. Sopla la vela, la mujer hermosa, ya puedes marchar en paz. Cuidar a quien nos dio la vida, mientras marchita la flor.
Que hermosa és també aquesta cançó de Rosalén, i és un poc el que passarà amb aquest programa a partir de la paraula cendra. La cendra, que és un residu mineral produït a partir de la combustió, sobretot de la fusta o del carbó. Podem pensar, de fet, que cendra és sinònim de destrucció, si la relacionem, per exemple, amb un incendi forestal, amb l'erupció d'un volcà, amb la mort d'una persona. I tot això és cert, i de tot això en parlarem, però ja vos avançam que ens han preparat les entrevistes amb optimisme, cercant a la destrucció, el renaixement i la vida.
Tu espalda hasta que dejo de oír tic-tac. Tu piel ahora es de cera y tu carita de duende. La sábana que envuelve tu niña desnuda que ya se duerme. Despiertas con la melodía.
La paraula cendra, que avui hem triat com a paraula polisèmica d'aquest programa, també ens connecta amb el comiat de les persones estimades i amb el nostre propi final. A Espanya cada vegada hi ha més persones que trien la incineració en lloc de l'enterrament tradicional. Però encara hi ha molt de dubtes sobre la gestió de les cendres. Què ens diu la llei, la normativa, quines alternatives tenim? Per xerrar-ne ens acompanya el cap d'operacions de cementeris de l'empresa funerària municipal de Palma, Miquel Gomila. Benvingut a Entre avui i demà, com va?
Hola, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos avui, que hem triat aquesta paraula. Inevitablement també mos du a pensar en la gestió de les cendres pròpies humanes. Fa unes dècades l'enterrament tradicional era norma a Mallorca, però avui dia s'incineració crec que s'està imposant, clarament. Teniu xifres? Quines serien les xifres actuals a Palma?
Actualment els serveis d'incineració a Palma estan al voltant del 60% a l'any 2025 i versus la inhumació, que és un 40% actualment. Durant els darrers anys ens ha pujat, ens ha incrementat aproximadament un 2% cada any.
I de va augmentant anualment. I per què creu que han passat de voler o de tenir un nínxol a una tomba a preferir convertir l'incineració, convertir-nos en cendra? Queda un poc estrany, però és així, l'incineració.
Sí, sobre aquesta qüestió intervenen diferents factors. En primer lloc, hem de tenir clar el que són les cendres d'un difunt. Les cendres d'un difunt, que és el resultat de la cremació del cos humà dins un fèretre, són ossos mineralitzats. Hi ha una creença que és que les cendres de producte de la cremació d'un difunt són restes de fusta o restes de robes, etc. No, no és així. És a dir, de la cremació d'un difunt sols queda ossos mineralitzats, val? Que són calç i fosfats. Val? Aquests ossos, després, a través d'un procés mecànic, es trituren i es fan pols amb un gramatge molt petit. Això és el que, al final, l'usuari, el familiar, disposa a la urna. Respecte als canvis socials en quant a estimar-se més a incineració envers la inhumació a un nínxol, hi ha diferents factors. Val? Principalment hi ha un factor econòmic, és més econòmic la incineració que la inhumació a un nínxol, sobretot quan no se té una unitat d'enterrament. Hi ha un factor demogràfic que en la situació actual de globalització en el món, pues és molt, molt més senzill gestionar un servei funerari allà on al final el que s'obtenen són unes cendres del teu ser estimat. I també, finalment, hi ha un factor cultural molt important. Fins l'any 1963, l'Església Catòlica no permetia o no veia bé la incineració. En l'actualitat tot això ja ha canviat, però també és vera que les noves generacions potser tenen més la incineració per una qüestió també més pràctica.
Sí, interessant aquesta explicació que ens dona Miquel Gomila. Hi ha una imatge, Miquel, molt de pel·lícula, que és aquella de llançar les cendres a la mà en el bosc, però no sé si la realitat legal o normativa és una altra, que se pot fer i que no se pot fer, que està prohibit en les cendres d'un difunt.
Val, respecte a les cendres d'un difunt, se poden llançar a la mà. De fet, nosaltres, sempre al funerari municipal, tenim un servei que donem aquesta possibilitat als usuaris. Ara bé, hi ha diferents normatives i diferent legislació a la de complir. Tenim el decret 11/2018 de Sanitat Mortuària i les Illes Balears, que ens diu que, com a mínim, no se pot tirar cendres a la mà menys de 200 metres de la costa. Val? Després hi ha diferent normativa estatal, per exemple, la llei 41/2010 de protecció del medi marí, allà on posa una sèrie de requisits com es tenir l'autorització i la comunicació capitania marítima. També hi ha legislació mediambiental en quant a no llançar cendres amb espais de Posidònia, etc. És a dir, el que a vegades se fa en quant a que un particular llança les cendres a qualsevol lloc a la mà, diguéssim que no seria correcte. Lo ideal seria contractar un professional, un servei d'esparciment de cendres a la mà, que saben en quin lloc se pot fer.
I el mateix entenc que a zones de bosc o de terra, no?
Sí, correcte. Normalment el que a vegades fan és que les famílies a vegades enterren dins un terreny o una finca privada. Pues en aquest cas s'ha de tenir l'autorització dels propietaris terreny i assegurar-se que no ens trobem dins qualsevol espai natural o protegit o serra de tramuntana, etc.
Val. Jo me'n puc endur les cendres d'un familiar meu a casa meva sense cap problema.
Sí, sense cap inconvenient.
Val. I davant d'aquesta realitat de queixerram, aquests canvis d'usos, de costum, aquest augment de incineració, entenc que els cementeris també s'han transformat, no? Com s'han anat adaptant, per exemple, els de Palma?
Tant el cementeri de Palma com la resta de cementeri d'Espanya, el que hem fet ha estat donar resposta a aquesta necessitat en la construcció de columbaris itineraris. Després tenim un memorial de cendres, que és un espai, allà on les cendres en aquest cas no serien recuperables, a diferència dels columbaris. Aquest memorial de cendres permet depositar les cendres del difunt i és un espai de record. I com a novetat, enguany, conjuntament amb l'Ajuntament de Palma, hem presentat el projecte Bosc de la Vida, que el que pretenem és crear, just de vora del cementeri de Sant Valentí, crear un bosc allà on se permetran enterrar cendres amb una urna de fang. I aquest projecte és un projecte molt singular perquè, a més, dins d'aquesta urna, a més de les pròpies cendres del difunt, se li permetrà introduir aigua per rec d'aquell arbre que forma part d'aquest bosc. I és una, sí, és un projecte novedor, és un projecte que no existeix a cap altre lloc del món que sapiguem, i bé, l'hem desenvolupat aquí pròpiament a Sant Perfonari Municipal i ara mateix ja compta amb totes les autoritzacions administratives per posar-ho en marxa. S'estima que a final d'any el podrem inaugurar i donar els primers serveis.
Que bo, és un molt bon exemple de com la mort mos connecta també en sa vida, no, Miquel?
Sí, sí, absolutament.
Mos quedam també amb aquesta idea d'aquest bosc que mos contava en Miquel Gomila, que és cap d'operacions de cementiris de l'empresa funerària municipal de Palma. Miquel, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Moltes gràcies. Adéu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Si pensam en un incendi forestal i això que sentiu, el foc que crema, les cendres, el residu de la tragèdia, aquell mantell negre que queda quan el foc s'apaga. Però què passa l'endemà? Quina funció té aquesta cendra en la regeneració de la natura? Com se gestiona? N'hem xerrat amb Artur Barceló, que és tècnic de Servei de Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears. Quan un incendi s'ha extingit i el bosc queda cobert de cendra, com reacciona la terra?
La cendra és un punt d'unió, direm, entre el que ha passat i el que passarà. El signe és el senyal evident de que hi ha hagut un incendi i el que vindrà després dependrà un poc de el que ha passat. El que influeix més, per dir-ho així, seria més la intensitat del foc. És a dir, si ha estat un incendi que ha passat perquè no hi havia tanta vegetació o perquè feia molt de vent i el foc ha pogut passar per de baix, passaria una cendra més fosca, més carbonissa, per entendre'n molts. I si és un incendi amb molta intensitat que ha cremat tots les herbes, les mates, els arbres, etc., molta força, queda molta cendra més blanca. Una cendra té més components orgànics, que seria la cendra que és més negra, i una altra s'ha mineralitzat més, no té tant orgànic i pot ser positiu els primers moments i pot ajudar a regenerar. De totes maneres, la cendra dura poc temps, direm, en el lloc. Però en primera instància pot donar una primera cimpanta a que torni a regenerar. El recurs fonamental després d'un incendi és la terra, és el sol. Si tu no tens això, no podrà tornar a haver-hi vegetació allà. Què passa? Que després d'un incendi, com que queda la terra queda nua, no la protegeix ni els arbres que hi havia, ni les mates, ni res, no has afogurat, no has res. I, a més, considera que a final d'estiu solen tenir temporals i que potser plau molt, aquests fenòmens a vegades colcadant, etc. Tot això pot fer que segons quines zones s'erosioni molt i, per tant, deixi un poc en precari la possible regeneració. Que són aquestes zones que després s'intenten identificar quan l'incendi és suficientment gros com per fer una planificació d'unes feines de restauració. Són les zones que s'intenten identificar primer, perquè són les de més risc, les més vulnerables, i, per tant, des de on s'intenta actuar en primera instància. Per exemple, segons on pot anar bé, en funció del tipus de vegetació cremada que queda allà, que podrà tot fer com una espècie de jazz, de manta, de mulch, que se diu en anglès, com un triturat, sí, fina per damunt, i això fa com una espècie de protecció, que si plou, pegui damunt dels trossets aquests de branquetes, de fulles, d'això que s'ha triturat, de la crema, i no pegui directament a la terra, i que si se n'ha d'arrossegar, si ha d'arrossegar qualque cosa, arrossegui una miqueta això. Pues també a vegades se fan com uns cordons, com ja s'han marjades, que hi ha marges de pedra, i fet-los en els restos cremats, perquè també si la terra se mogui una mica, però quedi després enganxada, per entendre'm-nos, en aquests marges que a l'hora després en sotens s'aniran descomponent i per tant s'aniran incorporant en el sol. És important això, intentar que la terra no se'n vagi, perquè si perdem la terra ja no hi ha res a fer després. Ara, de cara a l'estiu, és important ser conscients de risc. Vivim en un entorn de risc d'incendi, en un clima mediterrani, on hi ha incendis recurrents. La vegetació, encara que presqui obvi, a vegades no hi pensem, però la vegetació pot cremar. Per tant, se tracta de ser prudents en nostres conductes i avisar, evidentment, si sabeu qualque fum, això, a sudors. I de normal, i ara ja arribem més a l'estiu, però anar fent també prevenció, de vora les cares, sobretot la gent que tenim cases a dins els sense garriga, on el bosc, això, procurar que les cases no estiguin totalment aferrades a la vegetació. I, en general, això, ser prudents, i ara no és moment de fer segons quins usos de foc.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és investigació.
Voleu postres?
Són brunis a colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, aquí, rodejat de cendra.
Alerta, que no t'has de cremar. Cendra és la nostra paraula, la paraula que han llançat avui en aquest programa, i en Antoni té el repte de triar una llista de pel·lícules a partir d'aquesta idea de cendra, Toni.
N'hi ha, és curiós, perquè incendis que ho devasten tot i ho redueixen tot a cendres, volcans que escupen cendres de persones que reviuen de les seves cendres o que sobreviuen quan ja només queden cendres. La veritat és que la paraula cendra mos dona molt en el cinema. Fins i tot un volcà en erupció com a atracció turística, mira tu.
Val. Crec que no has triat en aquesta llista, no vaig, per exemple, jo contra el volcà. Hi ha clàssics que no has triat, eh?
Vos he de dir que jo contra el volcà era un top, o sigui, havia de ser... El que passa és que he trobat altres coses que jo crec que també eren importants, i jo contra el volcà en el final sí que és vera que té un rotllo molt xulo, però és una pel·lícula que t'ha d'agradar molt. A mi m'encanta, però t'ha d'agradar molt perquè t'agradi.
Vinga, nosaltres confiem en Toni Camps, en la seva llista de pel·lícules a partir de la paraula polisèmica del capítol d'entre avui i demà. Per quina començam?
Començant per la primera excepció, que són les cendres que deixa un incendi devastador.
Amador Coro, ¿este es el pirómano?
Sí, es este.
Así quema todo luz.
¿Y le van a dejar salir?
Hola, Mai.
Mira, pasa con los, está condenada.
Amador, Toni Camps, a veure, que estem sentint, que acabem d'escoltar.
Mira, aquestes flames que sentíem fa un moment són les de Lo que arde, la pel·lícula que va donar a conèixer a gran part del públic a Oliver Laxe, el director de Sirat. Una pel·lícula que estimes molt o odies molt. Igual, exactament igual que aquesta, que Lo que arde. Són les flames que... Són les cendres que deixa un incendi de Galícia, on un home torna a casa mare després de sortir de la presó on complia condena acusat de piròman. És una pel·lícula, igual que tota la filmografia d'Oliver Laxe, que és més una experiència que una història. Són d'aquestes que no deixen indiferent a ningú. És immersiva, és densa, quasi sense paraules, és emocionant i amb una sèrie de característiques fonamentals d'aquest director que és tan estimat com odiat. Uh-huh. O sigui, bàsicament, ell utilitza moltíssim la llum natural, té un tractament apabullant del so i un guió en distints idiomes, amb mescla de distintes realitats i, sobretot, l'utilització d'actors no professionals, com són aquests dos protagonistes. I, a més, sempre et conta una història de fons que se converteix en una protagonista més. O sigui, tot funciona molt bé en conjunt, el que passa és que si ho treus per separat, te queda com a molt estrany, no? Li passava el mateix a Sirat, que si agafaves les històries totes separades, deies, ui, no funciona, però si ho mescles en conjunt, l'experiència és brutal.
Molt bé, això és que Oliver Laxe és un bon director i pel·lícules, per cert, molt, molt realistes. La paraula d'avui és cendra i en Toni Camps continua sumant pel·lícules a la llista d'avui. Per qui no continuem?
Fahrenheit 451 graus Fahrenheit o en Celsius 232,7 període, és la temperatura a la que se crema es paper, y es el título de esa película de François Truffaut.
A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada! Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad.
Toni Camps, una història com os sona.
Uf, sí, eh? Sí, sí, sí. Mira, Ray Bradbury va escriure Fahrenheit 451 a l'any 1953. I narra la història d'un grup de bombers d'una societat distòpica del futur que se dedica a cremar els llibres. Truffaut va convertir la novel·la en una obra mestra del cinema distòpic, aquí on les cendres de les històries no només són físiques, sinó que també són les que sostenen a una societat sense històries que les que conta... sense més històries, perdó, que les que conta el govern. A part de la curiosa estètica pop del futur, ja sabem que en els anys 60, a l'any 1966, que és de quantes Fahrenheit 451, ja sabem que l'estètica futurista era aquesta de quasi los supersónicos, no? Uh-huh. En cascos de colorins i robots que apareixien juguetes. A part d'aquesta curiosa estètica pop, no ha perdut gens de força en la denúncia del totalitarisme analfabetitzador que, sens dubte, és més necessària que mai en dies com avui. Encara que només sigui per això, se converteixen en una pel·lícula indispensable per aquest dia.
I en Antoni Camps, quan li vaig dir, Toni, la paraula del capítol de dimecres a cendra, tot d'una va pensar amb aquesta que ve ara, no, Toni?
Exacte, exacte. En set cendres, que també poden ser les que aguanten l'estructura d'una família i d'una vida sencera.
That's the baby Jesus. And if you ever need anything, you should pray to him.
Will you tell Jesus that we're hungry?
Shut up.
When I look back on my childhood, I wonder how my brothers and I managed to survive it all.
Vinga, i aquesta, que també està basada en una novel·la, com es casa de Fahrenheit.
Exacte, exacte. Això és Las cenizas de Ángela, de Alan Parker, i està basada en el best-seller autobiogràfic de Frank McCourt i narra la vida d'una família que torna a la seva Irlanda natal després d'abandonar un Nova York a l'any 1930 en el moment de la Gran Depressió. Però quan arriben a Irlanda hauran de subsistir a base d'ajudes, de caritat, entre problemes d'atur, problemes d'alcoholisme... És una pel·lícula dura, dura, dura. Però bastant fidel a la novel·la, a pesar d'abandonar aquest sentit de sumó, que ja saben que en el cinema ven molt més un drama que una comèdia. És així. No me queda d'altre que contar-nos. Igualment, és d'aquestes històries que s'han de veure i que encara que només sigui per disfrutar de la interpretació brutal d'Emily Watson i d'un registre molt distint de Robert Carlyle, en el qual teníem associat o tenim associat a Full Monty o Trainspotting, que és una pel·lícula que ja val la pena.
Molt bé, i d'aquesta és la recomanació d'Antoni Camps a partir de la paraula cendra, i avui tenim bolla extra, Toni?
Sí, tenim una bolla extra de l'any 1980. En el món del cinema sempre hi ha sèries B, sèries T i sèries Z. Val? I en cendra també hi ha moltes sèries B, com per exemple, que jo no sé si és sèrie Z ja directament, una pel·lícula que se diu La Bàndula, aquí on unes taràntules surten de dins un volcà amb erupció i llancen lava a sa gent per convertir-les en cendra. O sigui, és ja terrible. Una altra pel·lícula titulada Shark Boy and the Lava Girl, que és una pel·lícula de Robert Rodríguez que va fer després de Spy Kids. Aquí on un nin, que és un tauró, salva de morir a una nina, que és de Lava Girl, evidentment de morir ofegada a la mà, tirant-la dins un volcà. Perquè, òbviament, és superlògic. Vull dir, si és Lava Girl, l'ha de tirar dins un volcà per salvar-la.
Superlògic, sí.
És supercutre. Però jo crec que guanya el premi a la pel·lícula més cutre, a una pel·lícula titulada El dia del fin del mundo, de l'any 1980, i protagonitzada pel teu estimadíssim Paul Newman, que, a més, ofereix idees genials per atreure turistes.
He comprovado el control general del sistema de refrigeración. Hay un defecto de funcionamiento y no puedo localizarlo. ¿Le subo?
Yo le diré cuándo.
Parece que aquí hay más actividad de la que debiera haber.
Creo que será mejor volver a subir sin respaldo.
Anava a dir, Toni, que te perdon posar la mateixa frase, la paraula cutre i el nom d'en Paul Newman. Te perdon. Però conta-mos aquest dia el fin del mundo.
El que és molt cutre. O sigui, hi ha un volcà en erupció i ells no se'ls ocorreix altra cosa que construir un observatori per turistes de pagament en el costat del cràter, i ells poden... O sigui, si tu pagues, pots baixar a dins el cràter amb una campana de busseig sostinguda amb un cable. I, a més, té en terra de vidre. O sigui, són brillants. Magnífic. De fet, aquesta escena que acabem d'escoltar, un moment donat els diu, vaya, parece que hace mucho calor aquí. I aquell diu... Tenemos problemas con el termostato. I tu dius, cony, és que esteu a dins un volcà. És que és impossible que no sigui així. Bueno, és fantàstic. Però, a més, el guai d'aquesta pel·lícula és que aquest testimoni de construir un ascensor que davalla en el cràter del volcà amb en terra de vidre, la recueix una pel·lícula de l'any 2012, que tu dius, han passat anys del 80 en el 2012, i és relativament recent, és una pel·lícula xinesa titulada Skyfire, aquí on un empresari decideix construir un resort per turistes a una illa aquí on hi ha un volcà actiu. I repeteixen aquest ascensor i, evidentment, hi ha un desastre darrere l'altre. És així de fantàstic. Mos encanta la sèrie Z.
Mos
Són
encanta.
Pel·lícules meravelloses.
Mos encanta. I aquí tenim a Lluís Fortosa, que també l'aplaudeix, aquesta cutre pel·li. Escolta, Toni Camps, com sempre, moltes gràcies i escomiat, és per tu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i salut i cinema.
Tres Ràdio, entre avui i demà.
Recordeu quan el volcà de Cumbre Vieja a La Palma va entrar en erupció l'any 2021? Nosaltres ho vàrem contar aquí també en directe i la imatge que ens va quedar gravada a tots va ser aquelles cases, aquells paisatges coberts d'un mantell gris, pràcticament lunar, pareixia un escenari lunar. Però mos demanàvem avui, que hem triat la paraula cendra com a eix conductor d'aquest programa, si la cendra només és sinònim de destrucció. Sabem que no. Per xerrar-ne ens acompanya Juan Tomás Vázquez, que és geòleg marí, investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, incorporat en el Centre Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC. Benvingut al programa, Juan Tomás, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que más recuerdas? Aquel 2021 hablamos, en directo. ¿Tú qué es lo que más recuerdas de la erupción de 2021?
Pues de la erupción tengo varios recuerdos de los días que pasamos embarcados en La Palma. Uh-huh. De noche predominaba todo el rojo que se veía desde el mar, sí. De la lava incandescente. Entonces se veía tanto desde el foco de emisión a lo largo de la pendiente de la isla, desde muy lejos. Pero de día lo que más llamaba la atención era la continua columna de gases y cenizas, sí, que se veía salir desde el foco de la erupción. Sí. Y eso sí, siempre, tanto de día como de noche, acompañados de un continuo sonido que producían los materiales al ser pulsados dentro de la Tierra.
Nosotros pensamos volcán, ¿no? Y nos viene a la cabeza la lava, el fuego, pero como ahora contabas, ahí también había pues muchos otros materiales, una lluvia constante y de ceniza negra y gris. ¿Cómo la explicamos esta ceniza a nivel geológico?
Bien, pues la ceniza es también material magmático, es también lava, pero que en su salida hacia el exterior va acompañada por una gran cantidad de gases, de forma que los gases, cuando van saliendo hacia el exterior, va aumentando su presión de una forma muy rápida. Y esto hace que se produzca una fuerte fracturación de la lava en tamaños que son menores a 2 milímetros, que es lo que llamamos ceniza volcánica. Vale. Entonces, la más grande, entre 1 y 2 milímetros, es como si fuera arena, però tamaño más pequeños ya es como si fuera un polvo.
Y tenim aquesta cendra, esta ceniza, que, bueno, recordamos todos y que fue una pesadilla para los habitantes de La Palma. ¿Esa ceniza es realmente tan destructiva?
Sí, la ceniza puede ser muy destructiva desde muchos puntos de vista. En principio, simplemente el propio peso del depósito de ceniza pues puede producir el colapso de techos de edificaciones, puede asfixiar la vegetación, puede producir la contaminación de los depósitos de agua que estén al aire libre, puede bloquear la luz solar y bajar la temperatura, puede afectar al vuelo de los aviones. Si se mezclan con mucha agua, se pueden producir grandes deslizamientos espectaculares que son conocidos como lahares. Uh-huh. Y aquellos de tamaño más fino se introducen simplemente mediante la respiración en los pulmones, tanto de animales como de humanos. En el mar lo que ocurre es que se meten en las branquias, ¿eh?, y en la vejiga natatoria de los peces y también producen su mortandad.
Ya, pues sí, es destructivo, sí. ¿Qué pasa cuando miles de toneladas de ceniza caen al mar? ¿Se ahoga la vida marina o podemos encontrar ahí un poquito de esperanza si provoca una reacción diferente?
Claro, todo depende de la cantidad de ceniza que acabe cayendo, ¿no? En La Palma la caída no afectó solamente al entorno del volcán. Nosotros estábamos sobre todo en el flanco oeste de la isla, que es donde se produjo la llegada de las coladas de lava al mar para formar los famosos deltas de lava. pero tuvimos ocasión de movernos tanto al norte como al sur para analizar las diferencias de cómo era el efecto sobre la columna de agua. Y en la columna de agua no vimos tanto efecto. Tenía más efecto la llegada de las coladas que simplemente la ceniza. Sí encontramos algunos peces muertos, pero no tantos como vimos en la erupción que tuvo lugar en el año 2011-2012 en el Hierro, que esta fue submarina. Todos los productos de la erupción eran enviados directamente al mar, y ahí sí, ahí produjo una devastación de todo el entorno de este volcán, pero la devastación submarina.
Busquemos un poquito de luz a las cenizas, cómo se transforma un residuo aparentemente dañino en un buen adobo natural para la Tierra.
Pues esto es, en cierto modo, un proceso natural. Es también un catalizador de vida. Pues al cabo del tiempo, lo que se va produciendo es una liberación de nutrientes, de forma que se pueden crear suelos naturales que son muy productivos, muy fértiles, que retienen el agua, retienen la materia orgánica. Incluso se puede utilizar las cenizas para rejuvenecer suelos que estén ya agotados por un cultivo intensivo. Es lo que comentábamos en la región de la Campania, sí, en el entorno del Vesubio, sí, o también los famosos viñedos de Lanzarote, sí, o las propias plataneras de La Palma.
Y no sé si pasa mucho tiempo, porque claro, el tiempo nuestro de mirar el reloj y el tiempo geológico, que es lo que vosotros estudiáis, también es muy diferente. Tarda mucho la ceniza en convertirse en vida vegetal visible. Y luego explícanos también si habéis visto cambios en La Palma en estos años.
Es más o menos lento dependiendo de la cantidad de lluvia que haya, la temperatura ambiente y el tamaño de la ceniza. Básicamente, si en zonas, por ejemplo, tropicales, los suelos se pueden recuperar en prácticamente un año, mientras que en zonas templadas, pues ya estamos hablando de decenas de años.
Yeah.
En el mar sí que hemos vuelto, y ahí sí que hemos visto que prácticamente en un año empezaba una recuperación de los fondos mediante algas. Luego, la vida planctónica, los peces, eso se recuperó también muy rápidamente. Digamos, mientras el proceso, los peces, que no son tontos, pues se van. Luego, cuando acaba el proceso, pues vuelven
a casa.
Aparecer, sí, a sí, casa, sobre todo si hay, sí, un mayor aumento de nutrientes.
Sí, claro.
Y mientras que, eso sí, los sistemas bentónicos, los organismos que viven sobre el fondo, eso sí que es un proceso más lento.
Yeah.
Sobre todo aquellos que son organismos más sensibles, como los corales. Mm. Eso tarda un poco más en recuperarse.
Yeah.
En el Hierro, por ejemplo, ahí sí vimos que muy rápidamente el volcán estaba ya lleno de gusanos, de anélidos, y luego poco a poco por bivalvos, y a los pocos años también ya empezaban a crecer corales. Las cenizas producen efecto de fertilización, pero también la salida de gases submarinos también están produciendo una fertilización de lo que es la parte marina.
Qué bien, y ya ven que nada se pierde, todo se transforma, ¿no, Juan Tomás?
Pues sí.
Molt bé, i d'avui sa paraula cendra, també mos ha duit a parlar amb en Juan Tomás Vázquez, que és geòleg marí, investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia del CSIC. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy explicativo, muy interesante, y sobre todo después de este mensaje final de que donde hay vida hay esperanza, e incluso en las cenizas hay mucha vida. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Nada se pierde, todo se transforma. Se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. Lletres Ràdio és diversió.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3,
la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Arribem al final del programa amb el convenciment de que després de la tempesta ve la calma, que on hi ha vida hi ha esperança i que on hi ha cendra també hi ha vida. El Lluís Fortesa és el control tècnic, na Paula Mas a la producció del programa. Gràcies a la companya de documentació Poloni Huguet per la pluja d'idees de paraules, la d'avui és cendra. I ara toca baixar barrera i ho farem amb una fotoperiodista, viatgera i escriptora, que en part és responsable de que, a part de l'equip d'Entre avui i demà, el Lluís ens hagi entrat el foc de Nàpols al cos.
A punt d'acabar, Entre avui i demà, baixam la barrera.
Cris Ubach, benvinguda a IV3 Ràdio, com estàs?
Hola, moltes gràcies per convidar-me, molt bé.
Que bé tenir-te. Escolta, si a tu te dic cendra, que és la paraula polisèmica del programa d'avui, que te venes cap primer de tot?
Cendra és Pompeia, no? El volcà de Vesuvi, aquella erupció de l'any 79 i aquella ciutat que va quedar clogada sobre tonelades i tonelades de pedra tosca, no? Sí, cendra és Pompeia.
Pompeia. I nosaltres hem de confessar públicament que hem pensat en Cris fent aquesta relació, justament perquè ja deia que part de l'equip d'aquest programa són molt fans del llibre Nàpols, el fuego del Mediterrani, que ha estat una guia de viatge també per nosaltres per conèixer Nàpols, on Cris Ubach explica la seva experiència com a viatgera en aquesta vibrant ciutat del sud d'Itàlia, on hi ha un omnipresent volcà Vesuvi que està situat només a 9 quilòmetres de la ciutat. Ara anirem a les cendres del volcà i a Pompeia, però aquesta és una ciutat on hi vols tornar mil vegades o amb una en tens més que prou, no, Cris?
La veritat és que no et deixa indiferent, eh? És veritat que és una ciutat que hi ha molta gent que s'hi sent atreta des del primer moment, tot i que no és una ciutat fàcil, eh? És allò que no té un síndrome d'Stendhal, com té, jo que sé, Venècia o Florència, que arribes i t'enamores al moment. És una ciutat que és dura, no la veus d'entrada preciosa, o sigui, ho és, eh? Però costa entrar-hi. I a la gent, hi ha molta gent que hi entra i s'enamora de per vida, i hi ha gent que no hi acaba d'entrar, es queda en aquell epidermis, no?, dels coloms per tot arreu, brossa, el soroll, el trànsit. I hi ha gent que es queda en això i s'atabala amb això i ja no li agrada, doncs, explorar més enllà, no? Sí. Però sí que és veritat que no hi ha un terme mig, eh?, moltes vegades.
Sí, nosaltres des d'aquí aplaudim aquesta ciutat i tenim Nàpols, Vesuvi, Pompeia, aquesta ciutat romana que queda, com deien, com a congelada després de l'erupció del volcà l'any 79. No sé si hauria de formar part de la llista de meravelles del món. De fet, no forma part ni de l'antiga ni de la moderna, jo ara ho comprovava, però dic, hauria de formar part, eh?
Home, jo definitivament crec que sí, perquè és que a més és que és el que tu has dit, és una congelació en un moment de la història, o sigui, els estudiosos de l'època romana, clar, és que és una font inesgotable d'informació, perquè cada setmana treuen alguna cosa nova, no? I clar, sobre aquell període concret de l'època romana, clar, imagina't, és que va quedar tot intocat. Llavors, sí, jo crec que és una joia única en el món. És un dels jaciments arqueològics més espectaculars que jo he vist a la meva vida, i jo he viatjat molt, perquè ja sabeu que em dedico a això dels viatges, i realment Pompeia et deixa glaçat.
Sí, sí. Quantes vegades l'has visitada?
Hauré estat 8 o 10 vegades. Bueno, la veritat és que no ho sé, 8 o 10 vegades, però és que quan hi vaig n'hi passo dies, eh?
Ja.
O sigui, hi vaig dos dies, o després també hi vaig a Herculà, que és la ciutat que hi ha al costat, que també va quedar clogada pel mateixa erupció, i sí, o sigui, vaig i m'hi estic hores i hores, i tot el dia sencer, i l'endemà hi torno, perquè no té fi per mi la ciutat aquesta, la veritat.
Sí, no te l'acabes. I justament les cendres, que és la paraula que hem triat avui, també varen salvar Pompeia, podríem dir, no? Els carrers, les tendes, els cartells, els negocis, els mosaics, les pintures de les parets i les persones, eh? Sí. I mos han permès contar la història de Pompeia. No sé si pots explicar-mos breument per als oients aquesta tècnica tan impressionant que s'ha fet servir a les excavacions, perquè avui puguem veure els cossos de qui habitava Pompeia, com si els haguessis fet una foto, no? Com si volguessin fugir d'allà quan veien l'erupció, però que no varen tenir temps, i així varen quedar com a congelats.
Sí, mira, el que va passar és que, clar, hem de pensar que va arribar un flux piroclàstic, o sigui, quan es desprèn, hi ha tota aquesta erupció, s'aixequen cendres i aquesta pedra tosca quilòmetres i quilòmetres a l'atmosfera, i llavors arriba un moment que pesa tant això que es desploma, i el que fa és fa una escombrada de la ciutat. Hem de pensar que els hi va arribar el flux aproximadament a uns 300-400 quilòmetres per hora, a una temperatura que s'estima que era sobre els 500 graus. Tu imagina't. O sigui, allò va passar, imagina't, com una bufada, i la gent realment és que, clar, va morir instantàniament. O sigui, no van tenir temps de fer absolutament res els que estaven allà. Llavors, què ha passat? Que van quedar en les postures que ells tenien en el moment que els arribaven. Hi ha alguns que estan així com ajaguts, estan com tapant-se, perquè veien venir, doncs, que els hi venia aquesta escombrada de cendra amb una calor increïble, no? Llavors, què els hi va passar? Van quedar enterrats sobre capes de cendra. Capes, 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 capes. Aquesta cendra, amb el pas dels anys, va quedar endurida, va quedar com gairebé un ciment. I els cossos, el que va passar és que van... O sigui, els teixits es van descomposar. Llavors, què va quedar? Va quedar com un forat, com un buit, amb la forma exacta del cos. La forma exacta no només del cos, sinó de les robes que duien, de com estaven abraçats, etcètera, etcètera, no? Llavors, al segle XIX hi va haver un arqueòleg italià que es deia Giuseppe Fiorelli, i aquest senyor va inventar aquesta tècnica, que el que feia va ser injectar guix en aquests buits que havien quedat en la cendra, injectar un guix com si fos un motllo, no? Com vas a fer una escultura. Doncs va injectar aquest guix líquid, i quan el guix estava ja dur, llavors retirava la cendra del voltant i quedava, doncs, el que avui veiem a Pompeia, que està exposat a diferents llocs de la ciutat, que són aquests cossos, no? Pues inclús de nens petits, d'un gos, d'aquestes famílies que... Bueno, s'ha intentat donar una explicació de qui eren o en funció d'on es van trobar, etcètera, etcètera, però és una cosa que tampoc s'ha sabut exactament qui va ser cadascú, no?
Però sí que és impressionant i conta la història. És que només fa 3 dies llegíem un titular del País: els investigadors identifiquen entre les víctimes de Pompeia un metge que va intentar escapar amb les seves eines, no? Un descobriment que se va produir a l'hora dels fugitius, una excavació que du més de 60 anys en actiu. Sí, que després de tants i tants i tants anys encara hi ha nous descobriments. M'imagino que és molt difícil, si te demano, totes aquestes vegades que has visitat Pompeia, tu què és el que més t'ha cridat l'atenció? Amb què te quedes? No sé.
Mira, això dels cossos que tu dius és una de les coses, per exemple, que impressionen molt, perquè es van trobar aquest metge amb aquests estris, però es va trobar la gent amb els claus de casa a la butxaca, amb els diners. O sigui, el que faríem qualsevol, no? Quan surts de casa corrents, tanques la porta de casa i t'endús les claus i t'endús els 4 diners que has pogut arreplegar, i amb això els van trobar, no? O sigui, ells tenien la intenció d'algun moment tornar, no? I bueno, pues això no va poder ser, com tots sabem. Però a mi una de les coses que m'impressiona molt de Pompeia també són tots els grafits que s'han trobat a les parets, perquè això ha donat molta informació, no? De com vivien, de què feien, del que costava el vi, no? En les tavernes s'ha trobat la llista de preus del que costava el menjar, del que costava el beure, grafits amb anuncis polítics, grafits amb anuncis de batalles de gladiadors, amb quins gladiadors vindrien, perquè eren estrelles en aquell moment aquests homes, no? Llavors posaven els seus noms. En fi, o sigui, a mi una cosa que m'impressiona molt, 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 i que és el que a mi m'ha enganxat en aquesta ciutat, és adonar-nos que és que vivien d'una manera bastant semblant a nosaltres.
Sí.
Tenien coses que eren molt properes, o sigui, òbviament hi havia coses que no, però hi havia d'altres que eren ben bé com vivíem nosaltres, no? I això et fa que t'hi sentis molt proper, no? Quan passeges per aquesta ciutat, que en realitat és un cementiri, no? És una ciutat que avui la veiem plena de turistes i gent fent cua i fent-se fotos i de més, però si ho penses, és realment és un cementiri, no? On va morir moltíssima gent. Se sap que en aquell moment, bueno, s'estima que entre 10.000 i 20.000 habitants tenia Pompeia. Sí, no tots van morir perquè molta gent va poder fugir, però imagina't, no? Va ser una cosa tremenda.
Sí, sí, i tants anys, que això també m'impressiona, amagada, coberta per cendres, per tot aquell material, ningú sabia on era, i que no fa tant, entre cometes, que se va començar a excavar i a descobrir això també.
Sí,
també
això va ser el 1748, la van trobar precisament un enginyer de Carles III, que era Joaquín Alcubierre. Aquest home, doncs, va ser el primer que van trobar Herculà, excavant, van trobar el teatre d'Herculà i van dir això què és, i a partir d'aquí van trobar la resta.
Imagina't i tot també el que se degués poliant al seu moment, que no coneixem, però aquí hi ha aquesta història escrita i per escriure encara. I parlant d'escriure, a veure, Cris Ubach, ja tens la maleta preparada per contar-nos algun altre viatge?
Bueno, jo sempre, ja sabeu que sempre estic anant amunt i avall. Ara estic treballant bastant intensament en una història a tota la zona del nord d'Espanya, tot el que és la cordillera Cantàbrica. Doncs estic treballant molt a la zona d'Astúries, amb els miners, estic a la zona de Cantàbria, estic buscant diferents històries en aquesta zona muntanyenca.
Molt bé, molt bé. I doncs estarem molt pendents. I que fa una dona, com tu ara t'he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció, que fa una periodista de viatges com a Cris Ubach, abans d'anar a dormir, que te deus moure molt, clar, i deus dormir llits molt diferents, algun costum que t'ajudi a dormir millor?
Doncs mira, jo normalment llegeixo abans de dormir. El que passa que quan estic de viatge arribo tan cansada, perquè jo m'exprimeixo molt en els viatges. O sigui, surto molt aviat al matí, torno molt tard al vespre, i la veritat és que quan arribo al llit caic com una roca, no em dona per fer gaires rituals, i gaires rutines.
Molt bé, molt bé. I de nosaltres tenim un ritual, mira, per acabar aquest programa, que és posar una cançó. Tu quina m'ho proposes? Quina t'agradaria compartir amb els oients?
Home, mira, ja que estem a Nàpols, no? Et diré un clàssic, clàssic del Renato Carosone, que és un cantant italià dels anys 50, que es diu Tu vuo fa l'americano, que és una cançó així molt, molt, molt dinàmica. Ell feia molt de jazz i swing, i està cantada en napolità i anglès. I, bueno, és una mica una sàtira, no?, d'aquells italians joves que després de la Segona Guerra Mundial volien imitar els americans, i, bueno, doncs el Renato Carosone els hi fa aquesta cançó una mica, és una mica una sàtira sobre això.
Molt bé.
Molt xula.
Molt xula, i una banda sonora també si visites Nàpols, perquè entris on entris sona també aquesta cançó.
Sí, sí, és veritat, eh?
I, doncs, us agrada molt avui compartir aquesta estona de ràdio en Cris Ubach. Records d'en Lluís Fortesa, el nostre tècnic, que va ser, a més, qui me va descobrir el teu llibre de Nàpols i que me va dur viatjar després a Nàpols. Nàpols, el fuego del Mediterrani.
Li envio una salutació al tècnic. Moltes gràcies per llegir-me i bueno, espero que disfruteu de Nàpols els que hi viatgeu, i de Pompeia, òbviament, i de la cendra.
Òbviament. Mira, i d'avui aquesta paraula, que és mort però que també és vida, mos ha duit fins a Cris Ubach. Una abraçada gran.
Moltes gràcies. Bona nit.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Porte gasuna con un stem marreta. Na cupulella cavi si era aizzata. Passa scampaniana battuleta. Con manu a papata fa guardam. Tuo fa l'americano. Americano, americano, sienta a me chi do fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti sente disturbato.
tu abballo rock e roll, tu gioca baseball, fai sort beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si entra a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Come ti può capire chi ti va bene, se tu la parla mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorta beccamel, te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, ci entra a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano.